Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda. Us informa Miquel Jarque. Només 6 de cada 10 professors de llengua i literatura catalana són filòlegs catalans, segons dades a les que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Dels 3.254 docents que estan impartint aquestes matèries, uns 1.900 són filòlegs catalans i la resta provenen d'altres titulacions com ara periodisme, humanitats o estudis literaris. La falta de professors filòlegs va portar el Departament d'Educació fa uns anys a acceptar que professionals d'altres especialitats poguessin també impartir aquesta matèria. Gemma López, professora de català a l'Institut Eugeni Jammà de l'Ametlla del Vallès i membre de la plataforma docents.cat, denuncia que el màster de professorat no garanteix el coneixement de la matèria. Són declaracions al Catalunya Migdia.
Correspon. Què vols dir, m'ho correspon? Han fet el màster de professorat.
Sí.
Però no tenen per què haver fet el de llengua. Vull dir que ni això. No. No tenen formació.
Segons Gómez, cal més formació pels nous professors i cursos de reciclatge pels que ja estan en actiu.
Per la gent que entra, segur, però és que per la gent de dins també. Crec que el departament s'hauria de replantejar quin tipus de formació ens dona. Doncs que t'exigeixin X cursos de gramàtica, de literatura, de sociolingüística, després també de correcció, perquè no és el mateix saber escriure un text que tenir, diguem, l'ull clínic per poder corregir-lo.
Més notícies, Montse Pujol.
El grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga la mort d'una nena de 10 anys que ahir a la tarda va caure des d'un desè pis a les Palmes de Gran Canària. La menor era a casa amb el seu pare i una germana més petita. De moment, la policia no descarta cap hipòtesi. Els efectius del Servei d'Urgències Canari es van desplaçar al lloc on va caure la nena i els agents policials van custodiar-ne el cos fins a l'arribada del jutge. Ara s'espera el resultat de l'autòpsia per aclarir les circumstàncies de la mort.
La Policia Nacional xifra en 5.000 els assistents a la festa Rave, que es manté activa des de dimarts a prop de l'aeroport de Ciudad Real. Hi ha 1.500 vehicles aparcats a la zona, la majoria autocaravanes i furgonetes. El dispositiu de seguretat el formen 150 agents policials. La festa no té cap permís legal i ha generat molta expectació a les poblacions de l'entorn. Els organitzadors han desplegat equips de so i estructures a l'aire lliure. Aquesta mateixa Rave multitudinària s'havia fet altres cap d'any a Múrcia i Granada.
Detinguts 25 membres de l'antic règim sirià en una operació militar a la ciutat de Homs, al centre del país. Se'ls considera responsables d'una massacre comesa el 2012 en aquella ciutat on desenes de persones van morir, moltes de les quals eren nens. Milers de membres de la minoria alauita, branca del xiisme a la qual pertany el deposat president Bashar al-Assad, s'han manifestat els últims dies arran de la difusió d'un vídeo que mostra un atac contra un temple important per la seva fe i que les autoritats interines asseguren que va ser gravat a principis de desembre per les dates en què va caure l'anterior règim sirià.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya rep 860.000 visitants l'últim any i creix un 44% respecte al 2023. Les bones dades suposen un retorn als nivells anteriors a la pandèmia, segons un comunicat del museu. El públic local representa el 42% del total de les visites, sobretot de l'àrea de Barcelona i Catalunya, i el públic internacional continua creixent. Un 9% prové dels Estats Units i un 5% de França. Per la seva banda, Caixa Fòrum Barcelona i CosmoCaixa ha rebut prop d'1,7 milions de visitants el 2024, 60.000 visitants menys que l'any anterior. El Museu de la Ciència CosmoCaixa ha atret gairebé 1,2 milions de visitants i Dinosaures a la Patagònia ha estat l'exposició més vista. La mostra més visitada de l'any al Caixa Fòrum Barcelona ha estat Venerades i Temudes, el poder femení en l'art i les creences. Esports, Jordi Baracons.
Dani Olmo i Pau Víctor s'entrenen amb normalitat, tot i haver deixat de tenir fitxa amb l'equip després que no es pogués garantir la seva inscripció a la Lliga. El club busca la manera de revertir el cas. En clau esportiva, els de Flick preparen el duel de Copa del Rei de dissabte contra el Barbas, entre Lamine Yamal i Héctor Fort han fet part de l'entrenament amb el grup amb la mirada posada a la Supercopa de la propera setmana. Demà, València-Madrid, a la primera divisió espanyola. En la prèvia del partit, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti ha dit que no es vol pronunciar sobre el cas Olmo, però diu que tothom ha de respectar les regles espectacles. En futbol internacional, avui primera semifinal de la Supercopa d'Itàlia entre l'Inter i l'Atalanta a les 8 a l'Aràbia Saudita. En bàsquet, el Barça i Raúl Neto han decidit de mutu acord trencar el contracte que els unia després de la segona lesió del brasiler, i avui a l'ACB, Bilbao Andorra a les 6 i Breogán Manresa a les 7.
Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants 3.0.
A la nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dijous, dia 2 de gener, i això vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors dels dijous. Toni García Ramon, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com estàs, estimat?
Molt bé.
Amb ganes de sentir-nos? Digues la veritat.
Estic adormit encara. Aquests dies de festa, en sèrio, me la targuen. Són com un os que entra a la cova i no sortiria en 6 mesos.
Absolutament. Jo estaria ara mateix fent la croqueta al sofà. Com a molt menjar un parell de polvorons i una mandarina per fer baixar la cosa.
Aquest matí he tret el gos a 8:45.
Uf!
I he tornat i m'he fet una mica al llit.
És que m'ho crec tant.
Cap tipus
de... Que m'ho crec tant. Que sapigueu que estem en directe, aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, com sempre, WhatsApp obert al 607-070901, 607-070901, per dir-nos qualsevol cosa. Entre elles, si sou un dels pringats que també esteu treballant, ens ho podeu fer servir, ens podeu fer saber a través... Gràcies. Estan al llit les paraules i els sinònims.
Tothom està al llit escoltant-nos, dient, per favor.
El 607-070901, entre tots els que participeu, que sapigueu que hi ha un val de 30 euros per anar a comprar el Caprabo. I habitualment sentiu Antoni García Ramon amb l'Òscar Broc, però avui li hem canviat la parella de ball perquè l'Òscar Broc, si hagués sentit el que hem dit d'ell abans d'obrir micros...
Demencial, l'Òscar Broc, a Menorca...
Òscar Broc a Menorca, el molt cràpula, anem a dir això.
Ahir escrivim, bueno, tampoc fa tan bon temps, és de la merda.
És de cagar, home, Òscar, si ens estàs sentint des d'aquí,
és
de cagar, per favor, en família, a Menorca. Doncs t'hem buscat, escolta'm, la millor acompanyant que se'ns podia acudir,
veritat,
que és la coplatera de Catalunya, Brigitta Lamour.
La crítica de Marieta,
hey!
Que retreu aquest camp de picardia,
hey!
I amb
hey!
El mateix soldat,
hey!
Si no hi hagués anat,
hey!
Jo encara tornaria a anar a la font del gat.
Hey!
Hola, Brigitta.
Hey, bona tarda, radioudients
i radioudientes.
Que esteu en el sofà, vinga, va, una mica d'alegria, nens. Si són tres horetes, que passen bé.
Escolta'm, però si la tarda fem molta companyia, sempre, per favor. Mira, et dic una cosa.
Sí,
que totes les feines fóssim tenir la tarda de Catalunya Ràdio, m'entens?
I hem de donar gràcies que tenim salut.
Clar que sí.
O sigui que un desig per tothom que tingui ara mateix algun familiar o malaltets.
Salutacions també a tots els que ens esteu escrivint a través del WhatsApp, el 607-070901. Entre ells diu, jo estic treballant, salutacions des de Sant Joan de Vilatorrada.
Veus?
Per tant, hi ha gent treballant, eh?
Bon any. Bueno,
bon
nena,
any.
Ja vaig dir-ho la setmana passada, va ser l'any passat, m'encanta aquesta broma. Vaig donar les gràcies al 061, al Salut. Cat Salut, per la bona atenció. O sigui, hi ha molta gent que treballa per nosaltres, nena.
Clar que sí, que hi ha molta gent. Si no, mira, vés-te'n als Estats Units una temporada i tornaràs aquí basant els peus de l'Hospital
Clínic. Del Servei Públic,
exacte.
Sí, senyora.
Carquinyolis a la producció, la Clara Castellà i en David Bueno, i les ratafies al control, en Sam Silva i l'Isma Cebrián. Bona tarda des d'Igualada, aquí també treballem, 607-070901. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè...
Ai, i si estem tan bé a la tarda, doncs...
la tarda, si està bé. Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
De seguida farem una connexió amb l'Anna Ayala, que la tenim al Tot Esport 360. De seguida us explicarem el que és. També parlarem de, malauradament, el racisme que ha rebut. No sé si heu tingut ocasió de veure els tuits del primer nadó de l'any i veure les respostes que fan faredat.
Però fa molts anys que jo segueixo en el Toni García Ramon, i fa molts anys, perquè jo, quan ell va néixer, jo ja tenia 70 anys, eh? Però el segueixo. I fa molts anys que me'n recordo que va dir, per la pandèmia, diu, sí, ja el primer dia de pandèmia, sí, allò que tothom deia, sortirem més forts, sortirem millor...
Ja deia que no, eh?
Ja va dir que no. I sempre me'n recordo d'això i no m'ha après res. Hi ha odi, hi ha racisme, hi ha xenofòbia, hi ha homofòbia, perquè la nena que va fer les campanades a la televisió espanyola...
La Xus.
Menys maca, que estava guapíssima.
Ho heu sentit al Catalunya Migdia, de dues a tres us han explicat aquesta denúncia que ha rebut per part d'Abogados Cristianos per fer servir una paròdia d'una estampeta...
Espera, nena, posant, que està arribant una denúncia.
Posant el toro del Gran Prix i l'han deixada de volta, sí, i mitja, evidentment, un sector que no acaba criticant per les decisions, diguem-ne, no sé, polítiques que hagi pres aquesta persona, sinó que ataquen una altra vegada més, i com sempre, i especialment en el col·lectiu de les dones, doncs pel seu físic i la seva condició.
Això és el que deia, no? Que estava arribant una denúncia de també en contra de la pederàstia. Aquests abogados cristianos també han denunciat ara a l'Església, sí, per pederàstres.
No, que 2025 et denunciïn per blasfèmia.
O sigui, només començar.
Que estem al 1714 o...
Però ja els
agradaria. 1563, o sigui...
Sí, em sorprèn que seguissin fent servir aquesta estratègia, perquè crec que no ha progressat cap de les denúncies que han fet.
És que avui ho deia jo, primer, d'on treuen els calés? Ja, ja sé d'on treuen els calés.
D'on, nen, vull saber-ho.
És que han perdut tots els judicis que han...
Tots.
És que no han guanyat ni un.
Ni un.
Avui estava mirant, no ho he trobat, eh? Però crec que han perdut, com en els últims anys, han perdut 28 judicis.
Però crec que és l'estratègia de fer soroll, simplement, no?
Perquè se'n parli només.
Sí, i tocar els nassos i dissuadir. Si així dissuadeixen algun tipus de broma, doncs allà exerceixen la pressió, no?
Nena, però jo si fos cristiana... Bueno, jo sóc cristiana, sóc membre fundadora de l'Opus Gai. Llavors, jo, a més, necessito... Mira, aprofito, Toni.
No segueixis parlant, sí, presentar un advocat per
arribar a un advocat de cristiano. Però si fos cristiana, nena, jo estaria preocupada d'aquesta fundació, associació d'advocats, perquè això no representen els cristians, nena.
Doncs sí, reina mena.
Tinc molta col·laboració, tenia, malauradament, amb el pare Manel, que ens va deixar, amb Sor Lucía Caram. Hi ha molta església que està ajudant de debò. Aquests mateixos van criticar la Creu Roja i a Càritas a València, amb lo de la Dana.
Déu-n'hi-do. Per cert, veu veure les campanades, no?
Sí.
Amb quin canal?
TV3.
TV3?
Jo també, nena, però...
TV3, nena?
Però no puc fer crítica.
Per què?
No em va agradar, però no puc fer crítica.
Per què no pots fer crítica?
Puc fer crítica de la Tele3.
Home, i tant, si és una crítica respectuosa, sempre.
Sempre és constructiva.
A veure.
Nena, que el més important és quan... Primera, quan comencen les campanades... Aquell moment, fins que acaba i es celebra l'any, han de posar un anunci i després un altre anunci, es van deixar mitges amb tota aquella energia de celebrar-ho. És l'únic que em va saber greu, perquè em vaig quedar com dient, nens, espereu que felicitin l'any, i quan acabin de felicitar l'any, doncs poseu l'anunci. I els disgustadeta, nena.
Mira, tot això ho analitzarem demà amb l'Àlex Gutiérrez, analitzarem les audiències, perquè, clar, aquí cadascú explica el que vol, no? Tothom ha sigut líder, no? Analitzarem d'on surten les dades, quines franges s'estan comparant, i intentarem saber també els catxets que han cobrat els diferents presentadors per fer les campanades d'enguany, que déu-n'hi-do les xifres que a mi m'han arribat, eh?
Mai em faré rica, nena, perquè jo quan vaig fer les campanades no vaig cobrar ni un rodo.
No?
Res.
Aquí les vas fer amb mi, no?
Ai, nena, és veritat.
Tampoc vaig cobrar un duro, fixa't.
M'adeus un duro.
Fixa't. Per mi la notícia més bèstia és que Broncano debuti i li trigui 10 punts de share
a Pedroche.
A Pedroche i el cuiner aquell antipàtic que ho fan bé allà.
Bueno, i ella, quin despropòsit, també, ella.
Està, o sigui,
vergonyós.
Me n'alegro molt, perquè la veritat és que no hi havia més caspa, perquè... Sí, perquè no hi cabia. Hi havia una muntanya de caspa més alta que l'Everest.
A més, quina poca energia, oi? Per acabar l'any, començar-lo.
I que l'únic que destaca és quin vestit portarà.
Bueno, vestit, allò era un despropòsit. Algun dia direm el que és un vestit.
És una era un vestit que estava fet amb llet materna. Això vaig sentir, o vaig llegir, o vaig... Sí, que està fet amb llet materna.
Ah, és vegà.
Que ho va explicar ella, que estava fet amb llet materna.
Jo...
L'esteva llet.
Ai, oi, oi,
us ho prometo, per favor.
No, sí. Jo sé que ella va dir esto está lleno de leche materna, però no vaig entendre ben bé.
D'on venia?
Si era el vestit o era una metàfora.
No.
No vaig acabar d'entendre-ho. En qualsevol cas, em sembla que és una hòstia tan gran per Antena 3 sí. que aparegui un senyor nou i et tregui 10 punts de share, perquè la diferència crec que són de 20 punts entre el que va fer l'any passat a la Unió Espanyola i el que ha fet aquest any.
Absolutament.
És una bestiesa.
S'han col·locat a un 34%, eh? Però és una burrada. Clar, a Catalunya.
També
és... crec que Espanya... Sí, sí. És que ara no tinc la xifra, ho repassarem demà amb l'Àlex, però crec que a Espanya, si no m'equivoco, ratllava el 40%, eh?
Però també és veritat que és una televisió pública, les cadenes privades, quan va haver el Café para Todos, el president Zapatero, que va donar les llicències a Telecinco i a Antònia 3, jo sí que va dir que Antònia 3. Doncs s'haurien d'alegrar que una televisió pública es posi al dia. S'haurien d'alegrar, és al revés.
En el capitalisme mai te n'alegres de la competència.
Però no és competència, que és els nostres impostos, que és servei públic.
En tot cas, van arribar i van fer la campanada. Demà ho analitzem amb l'Àlex Gutiérrez de la secció de tele. Que sapigueu que el 607-070-901 podeu anar dient la vostra, per cert, les millors campanades diuen les del búnquer, sense dubte.
Ai, vaig riure,
home,
nena, amb la campana. Són d'estralers, però almenys amb alegria.
La Irene a Terrassa, de l'Obrador, Dulces a dalt, diu aquí treballant, amb vosaltres, com sempre, així de fons. Bona tarda, estic jubilat, per tant us escolto. Un altre que ens diu bona tarda, feliç any nou, sóc la Montse i també estic treballant com vosaltres, fent treballs de neteja a cases. Clar que sí, ens posa de fons i l'acompanyem.
Clar que sí, nena, a més és tan important treure àcaros.
Àcaros, molt bé, àcaros. Així m'agrada. Bona tarda i bon any nou, jo he treballat avui, el despertador ha sonat a les 5:30, a quarts de 6, vaja, i feia un fred que pelava al carrer esperant el bus, ens ho explica la Neus. Ostres, Déu-n'hi-do,
5:30,
5:30, ànims. Va, podeu seguir dient la vostra, el 607-070-901, i anem a saludar una carquinyòlia que la tenim desplaçada, l'Anna Iala. Anna Iala, bona tarda.
Bona tarda, carquinyolis, com esteu?
Molt bé, vos?
Bé, saps on sóc?
On ets? Què m'expliques?
Estic en una muntanya, aquí a Barcelona, que és la muntanya de Montjuïc. Hem vingut amb en Xavi Cusó fins al número 12, concretament, de l'avinguda de l'Estadi. Això és l'anella olímpica, sí. La seu de l'INEF. Ah. Saps aquell edifici així, tipus...
Preciós, de temple grec.
On estudien coses del cos físic, eh?
Això mateix, l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Ho dic de memòria, però crec que no m'equivoco. Aquí, des d'avui i fins al dia 5, fins a la vigília de Reis, es fa per tercer any el Tot Esport 360, que dius, què és això, un magazín d'esports? Doncs no. És un espai lúdico-esportiu que és per canalla, que és per ganàpies, també, per pares, per avis, per tietes, per veïns que han de fer de cangurs dels fills dels veïns, per tothom. Aquí el que hi ha són 20.000 metres quadrats, entre dins i fora, on s'hi poden practicar tota mena d'esports, diria jo, i de jocs amb els principals clubs i esportistes del país. Tot això, a més, això ens agrada molt, gratis.
Què dius, sí, nena, gratis?
No només gratis.
Oh. I pot anar tothom, o què?
I pot anar tothom.
Senyores de 119 anys poden anar-hi?
També.
La senyora de 119 anys és sòcia de l'SX3?
Del què, nena, que això és un
club supertès?
Veig que no. Si fos sòcia de l'SX3, tindria, a més de l'entrada gratis, un obsequi. A veure, aquí el que comença avui i fins a la vigília de Reis és doncs aquest campus, aquesta fira, aquest ara ens ho explicarà el millor anfitrió possible de la cosa, que és ni més ni menys que el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Bona tarda, conseller.
Bona tarda.
Escolta, déu-n'hi-do la que tenim aquí muntada, perquè hi ha interior, hi ha exterior, estem veient pistes on fins fa un moment hi havia tot de canalla aquí fent ioga, tot amb música, això és un ambient espectacular.
Sí, fa goig, no?, tant la part interior com l'exterior, i la part que també aquest any es fa per fora, perquè hi ha inclús rutes per caminar i curses orientatives fora de l'espai propi de l'INEF. Fa goig, moltíssima gent, molt d'èxit, i hi ha moltes ganes de que els tres dies passin bons dies com avui, que la gent ho gaudeixi molt, no?
És la tercera edició, ara ho dèiem, del Tot Esport 360, però és la primera com a conseller del RAM. Suposo que fa una il·lusió especial, això.
Sí, estem de molt estreno, perquè la veritat és la primera vegada per moltes coses, però aquesta es fa especial il·lusió, perquè realment són les èpoques nadalenques, són èpoques aquestes, no?, d'il·lusió, dels nens que gaudeixin de l'esport, que molts coneguin molts esports que a vegades no han participat, i que això, doncs, entre cometes, els hi faci creure que l'esport pot formar part de la seva vida i que la formi d'aquí endavant, no?
L'activitat activitat ja està en marxa fins al dia 5, com dèiem, però la inauguració oficial és d'aquí a molt poc, és a 4:45 de la tarda. Com s'inaugura això? Es talla una cinta, es fan unes cistelles de bàsquet, com va?
Bueno, jo crec que és més una cosa formal, perquè ja veus que l'activitat ha començat i que els nens no estan massa per a inauguracions. El que volen és que jugar, que les pistes estiguin obertes, que els espais, les activitats estiguin obertes, i és una mica més, bueno, ficar una mica el to de sortida, tot i que haver començat ja, més quasi per pares i per nosaltres mateixos que no per la canalla i per l'activitat que ja ha començat, no?
Que ara et dèiem això de les cistelles perquè el conseller, com bé saps, ha estat jugador i entrenador de bàsquet. Per cert, et sent, si li vols fer alguna pregunta.
Conseller, com n'hem de dir d'això? Perquè ara li estava intentant explicar a la Brigitta. Sí. Hem de dir que és un campus, que és una fira, que és un saló, que és una convenció, què és?
Bueno, jo defineixo una mica com el parc de Nadal o un parc d'atraccions esportius, no? D'activitats esportives, però no només enfocat, perquè un parc de Nadal està molt enfocat a la canalla, aquest any s'ha obert molt més i és un espai esportiu per qualsevol que tingui ganes o inquietud de conèixer un esport en concret o qualsevol dels esports que es fan aquí i també de les activitats que van al voltant de l'esport, no? Diríem que és un parc d'atraccions d'esportiu enfocat una mica al Nadal i a la canalla, però obert a tothom, no?
Conseller, deixi'm saludar també la Brigitta Lamur, que crec que li vol fer algunes preguntes, perquè no està acostumada a parlar amb consellers, i aleshores s'aprofita. A veure, Brigitta.
Bon any, senyor conseller Álvarez.
Mira com fa la pilota.
Bon dia, bona tarda.
Senyor conseller, li volia preguntar, bueno, felicitats per aquesta iniciativa, perquè és la base de la vida és fer l'esport, i sobretot que en els nens ja vagi mentalitzant. Li volia fer una pregunteta. En això d'aquest parc que vostè ha dit de l'esport, també hi ha un espai per la nutrició, pensat pels infants?
Sí, hi ha espais per tot. Hi ha un espai pensat per la salut mental, també per nutrició, per començar a enfocar també a la gent el que toca és al voltant del món de l'esport, no només el fet de l'activitat en si. I hi ha moltes activitats que van direccionades a les coses que les diem al món de l'esport, l'entrenament invisible, que no és el fet d'estar a la pista, sinó com t'alimentes, com descanses, com a nivell mental participes de l'activitat esportiva. No?
Conseller, què trobaran les famílies que vinguin aquests dies fins aquí? És a dir, si haguéssim de vendre el peix, com ho venem, això?
Bueno, una mica el que dèiem abans, no? Un espai, bueno, un parc d'atraccions de l'esport, on pots veure qualsevol dels esports, molts dels esports, perquè tenim més de 30 esports aquí representats, i amb capacitat per tenir també molta gent que coneix els esports a nivell d'elit, com a nivell de base, i que si tens inquietud per conèixer un esport que, bueno, que t'agrada però que no has practicat mai, que tinguis un espai, un moment per conèixer-lo, per veure gent que t'ensenyi com es juga, i a partir d'aquí, si vols, més endavant, amb un club en concret o amb un lloc en concret, seguir amb aquesta activitat per poder fer-ho, però que tinguis aquesta possibilitat de practicar molts esports fins que trobis el que a tu realment t'agrada, no?
Tenen plantejat això mateix per senyores i senyors a partir de 90 anys?
Per interès propi, oi? Sí, ho dius, Brigitte?
Sí.
Bueno, com hem dit, hem pensat aquest any en ampliar una mica l'oferta i que no només sigui com un parc infantil, sinó que sigui també enfocat a tot tipus d'edat. Vull dir, aquí pot participar tothom, i de fet les ganes que tenim és que la gent, també acompanyant moltes vegades el seu net o el seu fill, no hi participa, sinó que simplement veu com ho fa l'activitat el seu nen. Aquí no, aquí volem que també hi participi, això també hi ha activitats.
Si una servidora va allà fent el vera que tinc un net, jo puc fer esport amb ella.
I tant.
Doncs estupendo.
O sigui, enganyar el sistema, no? Vols dir, Brigitta?
Sí, perquè m'encanta fer piragüisme. Suposo que ja n'hi haurà, d'això.
Home, piragüisme, no crec que hi hagi muntat un circuit d'aigua tan gros per fer piragüisme. No.
Tenim simuladors per fer...
El rem m'agrada molt.
Bueno, sí. Però piragüisme com a tal, no.
Però pots fer rem, Brigitta.
Rem m'agrada molt. Sí.
Poca broma, que l'any passat van venir fins aquí més de 10.000 persones, i jo no sé, conseller, si és una xifra que la tenim a l'horitzó, si ens la mirem, si tenim ganes de superar-la, si ens són igual els números o com va això.
Bueno, nosaltres el que volíem és que vingués la màxima gent possible. Ja tenim més de 10.000 descàrregues, per tant les xifres de l'any passat segurament les superarem. Queda alguna encara una mica suelta d'entrada, però realment estem ocupats tots els dies, fins al dia 5, totes les tant matí que tarda, està tot ocupat, la veritat que èxit ja des del primer dia, va haver un munt de descàrregues ja d'entrades, i jo crec que, bueno, que superarem la xifra dels 10.000.
És que hem dit que eren gratis, però no hem dit que s'ha d'entrar.
Això volia preguntar, nena, molt bé, molt bona periodista.
És gratis, però però has de venir amb l'entrada a la mà i impresa al mòbil d'alguna manera.
Sí, perquè per controlar al final que no hi hagi un overbook i no pugui haver problemes de seguretat, doncs hem de controlar l'aforament. El fet que sigui gratuït fa que segurament moltes vegades no puguis tenir un control exhaustiu del que pugui passar, per tant és millor tenir aquest sistema de descàrrega i a partir d'aquí sí que tens el control, tot i ser gratuït, el control de la gent que entra i surt, que per temes de seguretat ho necessitem. No?
I on podem treure l'entrada, Anna, o conseller? Si volem reservar la nostra entrada, com ho hem de fer? A quin web anem?
Això són 3 Bs dobles, baixes, totesport360.cat.
Totesport.
360 amb números.
Amb números, apunta, Brigitta. Totesport360.cat.
Amb números.
Exacte. Amb números, 360.cat.
Ah, punt cat.
No és 360 amb números.
Gràcies, nen. No.
És més fàcil, nois.
Anna Ayala, conseller, no robem més temps. Aprofitem per recordar-li que l'esperem aquí a Catalunya Ràdio, el conseller, que avui té cita amb el Tot Costa, amb la Sònia Gelmà. No se n'oblidi,
Ja estarem, sí, una mica més tard.
Sí. Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Anna Ayala i Xavi Cussó, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Fins ara. Ayala, tu et quedes, no m'encussó, per aquí fent esport?
El que faci esport.
Ara anem a provar, a veure si el piragüisme, a veure si el tir amb arc, a veure si el corfbol, no ho sé.
Crema torrons, que has menjat molt aquestes dates.
Què m'has de dir?
Adéu, Anna, fins ara. Adéu, adéu. 5 minutets i seran 4:45 de la tarda. Un apunt d'això de les campanades. Tenim els xers, no, Toni?
Sí, és que teníem els xers. Ja me l'estava mirant i jo aquest matí he vist aquest tuit de Belén Esteban que deia: Broncano i la Lachús devuelven el liderazgo a Televisión en las campanadas con un brutal 38% de cuota. Supera en más de 10 puntos a la segunda opción. A las 00 horas Televisión Española alcanza un 42% frente al 32,6% de su competidor.
Això diu la
Belén Esteban, que jo m'ho he cregut.
És estadista.
Crec que Belén Esteban s'ha equivocat de número.
Sí, però ara estàvem mirant tu i jo les xifres i en realitat la diferència és de 90.000 espectadors i menja un punt percentual.
Però igualment mira.
És una passada.
Clar, Ramon García.
Són els 10 punts que nosaltres hi havíem, perquè m'he cregut...
A Belén Esteban, és culpa teva.
Sí, ara m'obriré el cap donant-me cops contra el vidre. M'he cregut un tuit de Belén Esteban.
Però igualment, mira, García... Com es diu el senyor de la capa?
Ramon García.
Ramon García. Sí. I Anna Mena van fer un 27% el 2023, i en canvi Broncano i la Lachús ho pugen al 33,1%. Parlem a nivell d'Espanya, això, eh?
És que Belén Esteban deia que ells... Catalunya Espanyola havia fet un 42%. I no era.
I Antena 3 passa del 2023 a que tenia un 34 versus el 27 de Televisió Espanyola, i en canvi queden en segona posició amb un 32,6. Per tant, sí que han fet el sorpasso, Broncano.
Però han baixat, de més, Antena 3,
d'ells
mateixos també.
Clar, aquest és el tema.
D'ells mateixos també.
Han baixat, Antena 3 baixa perquè perd gent que se'n va a Televisió Espanyola, això està clar. Vull dir que Déu-n'hi-do, un èxit,
si sumes,
aquesta cosa.
Hi havia més gent mirant les campanades.
Sí, aquest any sí. Si sumes els percentatges, hi ha més gent mirant les campanades. M'imagino que també buscant aquesta dosi, no, de conflicte.
Nova audiència mirant una mica, suposo, a Broncano.
Exacte.
Perquè els altres tenim més vistos que, vamos...
És que ja m'avorreix a mi.
Jo vaig veure només els mitjons del Broncano, nena.
Mira.
De color vermell.
Anava molt blanc. A mi no m'acaba d'agradar el corbatí blanc. Vaig fer així repassada per tot.
Jo els mitjons hi vaig veure, vermell.
El Miqui, el que anava més mono, la veritat.
Molt elegant. I la nena, la Laura Escanes...
La Laura Escanes anava estupenda.
Va fer molta il·lusió perquè jo l'han cris, aquesta casa, jo me recordo quan la van fundar allà a la Romànica, a Sabadell.
Sí. És catalana, i
molt
tant.
Catalana.
El 607-070901, on veu veure les campanades? Les veu seguir pel búnquer a través de YouTube? Les veu veure a TV3? Les veu veure a Televisió Espanyola? On les veu veure? Mira, em diuen, em dic Elisenda, jo també treballo, ara vaig cap a casa des d'Itàlia, vaig amb un camió i us vaig escoltant. Vaig escoltar les campanades al búnquer, bon any. Un altre que ens diu, la Marta, les campanades la vaig veure a la U, però la millor vestida, les Canes.
Sí.
I ara estic descansant al sofà, però escoltant-vos també. Un altre que ens diu, bon any nou, des de l'Arbussà, Avinyonet del Penedès, en Josep. Un altre des de Gavà, bon any Gavà. Un altre des d'Igualada, diu que ens escolta des d'Igualada, el millor fill any, cap d'any, el del búnquer, que el vam omplir. Bon any i salut. I bona tarda, jo treballant com vosaltres, que no falti les campanades des de TV3. 2 minutets i seran 4:45 de la tarda. Fem una pausa i a la tornada parlem de el primer nadó de l'any.
Ai, nena.
I aquest racisme que ha rebut.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. La calòrica per Nadal al Poliorama. Torna Le Congrès Marchepà.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la calòrica grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener al Poliorama.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
És que ni per al dinar de Reis pots deixar el mòbil tranquil?
Papa, estic contestant un correu de la feina perquè sóc el Chief Project Manager i...
Doncs el pare del Chief Prosper Manassin et diu que a taula no s'utilitza el mòbil. Ok?
Ai, papa, que pesat.
Cada Nadal torna el Niño. 6 de gener, sorteig extraordinari del Niño amb 770 milions en premis. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A hores d'ara, els Reis d'Orient estan una mica estressats.
És que hi ha molts de nens i nenes que demanen el mateix.
Esclar, són les joguines més buscades.
Però s'acaben.
Al Cort Inglés no, perquè tenen joguines exclusives de les primeres marques que només trobes aquí. Jocs educatius i electrònics, nines i vehicles. Les joguines més buscades es troben al Cort Inglés.
Visca!
A la botiga, a la web i l'app.
En Joan Petit quan balla.
Ja són aquí els peluixos del Palalà. En Ruqui Corn, l'ús bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga Tresca i als punts habituals.
A tot davant tocant.
Nadal és llevar-te cridant perquè han passat els Reis. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passa un minutet de 4:45 de la tarda. Seguim a la sobretaula i us recordo que podeu participar a través del 607-070901 i dir-nos on vau veure les campanades. Per exemple, aquesta persona diu jo des de TV3 amb la Laura i el Miqui i el Búnker al mateix temps. Hòstia,
nena, i van donar temps?
No ho sé, va
24
fer.
Raïms.
24 raïmets, 24 raïmets. En Marc, que també ens escolta, que no està de vacances, diu pencant en un editorial davant de l'estació de França vaig veure les campanades de TV3 en un restaurant per guiris a la Rambla Catalunya.
Ai.
I els vaig demanar que posessin les nostres de Maria Cristina i no les de la caspa madrilenya, ens
sí,
ho diu.
Sí, senyor.
En Marc, al 607-070901, podeu anar dient la vostra, on vau veure les campanades i per què. Entre tots els que hi participeu, ja sabeu que us podeu endur un val de 30 euros per anar a comprar el Cap Bravo. Seguim a la sobretaula amb la Brigitte Lamour i Antoni García Ramon i sumem a la Marta del Cor. Marta, bona tarda.
Molt bona tarda.
No estàs constipada, eh?
No, és simplement, que em tapo amb el nas, amb els dits, per fer veure una sal i ja està.
T'hem posat a la punta i ara marxes, eh?
No patiu. També et diré que en aquest programa i només faltava per caure jo. Avui dia estem tots
sí, Antònia, però sí, jo vaig arrossegant, que porto 3 mesos malalta, eh?
És a setembre.
Jo, mira, feia, no em posava malalta des de feia, ja et dic, com a mínim en tot el 2024.
Es parla cap allà.
El 2025 i virus.
A mi em va durar 8 mesos el refredat.
És horrorós.
8 mesos.
Home, porta els mocs aquests.
Estàs enganxant de tothom.
Mare de Déu. Crec que tu i jo vam començar la part i ens l'hem tret de sobre fa 2 setmanes.
Ho vam patar tot i ara tothom està patadíssim, nosaltres estem bé. Tot és una planificació perfecta.
És perfecte. Ara que diuen que hi haurà un repunt de la grip.
Com agafem la vèbola, ja veuràs tu. Tu i jo malament una setmaneta i els altres...
I la resta de l'any.
Conduint aquí tots els programes. Va, posem-nos un palet més seriosos. L'inici de l'any ens porta sempre algunes notícies recurrents. Ja sabeu, la que no falla mai és la del primer naixement de l'any. De fet, ja és tradició que el Departament de Salut anunciï aquest títol honorífic i que comparteixi una fotografia de la persona acabada de néixer. Aquesta vegada, el primer nadó català del 2025 ha sigut la Nayeli, que va néixer a l'Hospital del Parc de Taulí de Sabadell a les 00:00. És a dir, rascant el pal,
eh?
Perquè neix un minut abans i és del dia anterior. El fet no tindria més transcendència si no fos per la llau de comentaris racistes i xenòfobs que ha generat aquesta notícia. A veure, Marta del Cor, què hem pogut llegir a les xarxes i per què?
Doncs mira, el motiu de tots aquests comentaris xenòfobs i racistes és que tant la família com el nom de la nena, ja ho deies abans, la Nayeli, són d'origen estranger. I clar, ja us ho podeu imaginar. Que si s'hauria de dir nascuda a Catalunya i no pas catalana, que si estem envaïts per tota gent que ve de fora, que si ja n'hi ha prou de sanitat gratis pels de fora, que si estem patint una substitució demogràfica i altres comentaris que no val la pena reproduir perquè pugen de to, però que en resum van en la línia del discurs d'antiimmigració. Un discurs que, d'altra banda, ja comença a ser un mantra els primers dies de cada mes de gener, perquè ja fa un temps que els primers nadons de l'any són sovint de famílies immigrants.
No sé si heu seguit els comentaris dels tuits, sobretot. Toni García Ramon, has tingut ocasió o ja no t'has volgut exposar aquesta barbaritat?
No. És que tinc aquesta sensació de déjà vu del dia de la marmota, que cada any és el mateix. Primer, que m'avorreix molt el discurs. Segon, que aquesta gent que et dona certificats de catalanitat i tal, encara m'avorreix més. I després, que crec que fem molt malament extrapolant el que passa a les xarxes socials al món real. Mm. Perquè el que fem és donar-li altaveu a gent que són senyor blanc 6878431.
Sí, però el que em fa patir, Toni, és que aquest discurs jo l'estic començant a veure fora de xarxes.
Clar, però per què creus que surt de xarxes? És a dir, nosaltres estem fent una feina que potser no està molt ben feta. Una cosa és fer-te... Una cosa és que expliquis què passa. I una altra vegada és que cada any, el primer dia, parlem de lo mateix. Jo ignoraria totalment aquest tema el primer dia de l'any, perquè és que sempre passa el mateix. Jo tinc una cosa, sempre passarà el mateix.
T'ho compro, però jo estic veient un repunt dels comentaris fora de xarxes, que això és el que em fa patir, perquè xarxes sempre hem sabut que és un clúster on la gent, i cada cop més, només s'aprofiten per missatges d'odi i sobretot l'ultradreta està prenent
també,
una força
també
terrible.
També parlem de xarxes i és en realitat en una xarxa.
És Twitter, exacte.
O sigui,
és Twitter.
Clar, hauríem de tenir una mica de... O sigui, qui és el senyor que mana a X i què li interessa ara mateix a X, saps què vull dir?
Però és que, com diu el Toni, al final és un altaveu, que jo sempre hi ha aquest debat i aquesta línia tan fina de se'ls hi dona veu a l'ultradreta, perquè així van començar aquesta ultradreta tan forta, era donant-li veu. Llavors, per una banda, diu, bueno, doncs ho lluitem amb dades contrastades. A més, per cert, aquesta gent, com és tan ignorant, la ignorància és molt atrevida. Però és que fa molta falta la immigració. O sigui, és que
mira,
fa molta falta.
Aquí hi ha dues coses. Primer, nosaltres dèiem, ostres, aquest discurs de la substitució demogràfica, primer, que evidentment és fals, però encara que fos,
si és que això ja titular...
encara que existís una substitució demogràfica, i què, no?
I què? Pues, a més, que fa falta.
Marta, estem realment davant d'un fenomen que diuen els cunyats de substitució demogràfica?
Doncs mira, hi ha un article molt interessant al Nació Digital que rebat tots aquests arguments d'odi i de xenofòbia. Hi ha dos grans motius que expliquen per què des de fa temps els primers nadons de l'any són sovint de famílies immigrants. El primer és que els hospitals privats queden fora del recompte, i això cal tenir molt en compte. Clar, els hospitals públics hi neixen un major percentatge d'infants de famílies migrants en comparació amb les famílies, que en diríem establertes, que recorren amb més freqüència als hospitals privats. Per tant, tal com es fa el recompte, hi ha més probabilitats que el primer nadó sigui de família migrant. Això ja per començar. Però és que, a més, les dades indiquen que els parts programats i les cesàries s'eviten en la mesura del possible els dies festius. Clar, si s'ho poden estalviar els metges, prefereixen no treballar aquests
dies.
Sí,
això ho vam parlar amb la Raquel Tulleu,
sí,
la nostra ginecòloga, te'n recordes? Ginecòloga de capçalera i sexòloga de capçalera, i ens deia que sí que és veritat, que si tu mires les estadístiques, això és així, el dia 25, el dia 26, el dia 31, el dia 1, el dia 6...
No els demanen.
És quan neixen menys criatures en els hospitals privats, perquè si tu has de programar una cesària o un part induït, no ho fas en aquelles dates. Per tant, ja estan fora del recompte.
Molta
gent. I a sobre, la majoria de parts programats es fan en hospitals privats. O sigui, per tot plegat, l'1 de gener hi ha encara menys parts en els hospitals privats si ho comparem amb els hospitals públics. Però també hi ha motius demogràfics que expliquen que una part important dels primers infants nascuts a Catalunya siguin de famílies migrades. En primer lloc, la població migrant és, en global, més jove. Això vol dir que hi ha més persones en edat fèrtil entre la població nouvinguda. I en segon lloc...
I menys mal que arriben, perquè si no la nostra piràmide de nanos ens cauria sobre tot en camp.
Qui pagaria les pensions?
Ens ho explica el Gonzalo Bernardos, que ens fa falta aquesta migració.
Sí, sí. I en segon lloc, una altra explicació demogràfica, la taxa de natalitat és una mica més alta entre les dones nouvingudes. Cada dona migrant té una mitjana d'1,32 fills, mentre que les dones amb nacionalitat espanyola residents a Catalunya tenen una mitjana d'1,06 fills. Però, tot i que aquesta taxa de natalitat és lleugerament més elevada entre les famílies nouvingudes, els experts consultats pel Nació Digital asseguren que es triga entre una i dues generacions a adoptar les pautes reproductives del lloc de destí. És a dir, que aquests nens que neixen ara, no?, que potser les seves mares tenen, jo què sé, tres fills, en la... quan aquestes noies tinguin fills, segurament ja s'hauran adaptat aquests patrons de natalitat una mica més baixos de les dones que són originàries de Catalunya.
Toni.
No, que això de la substitució demogràfica, que és una cosa molt graciosa, això és, ve d'un senyor que es diu Richard Kalergi, que als anys, crec que als anys 20 o als anys 30, doncs va començar a esbossar la idea de la paneuropa i tal. Als anys 70, un senyor neonazi va agafar els escrits d'aquest tio, els va manipular i va escriure un llibre que es deia El Plan Kalergi, que agafava i, agafant frases del llibre del senyor Kalergi, explicava que hi hauria una situació demogràfica.
Uau. És a dir... O sigui, és un llenguatge nazista. Nazi, perdona.
Totalment. És exactament igual que els protocols de los sabios de Sion. I és un moviment que ve dels Estats Units, que és el famós càndid aquest de You Won't Replace Us. Sí. Si te'n recordes, el famós rally aquell amb torxes, sí, a Charlottesville, això era bàsicament grups neonazis cridant això, no? Sí. Que això és un pla dels jueus per...
substituir-nos.
Sí, acabar amb la raça blanca, bàsicament. Jo... Francament, o sigui, una cosa és queixar-te, perquè ets simplement racista, no?
Sí, simplement, Déu-n'hi-do.
Simplement, sí.
No,
simplement... Sí, sí, ni més ni menys.
No, ni més ni menys, ets racista, no? Ja I una altra és ficar en aquest còctel un pla suposadament fet pels jueus, és a dir, estem parlant de racisme plus, saps? O sigui, estàs entrant en una altra dimensió. I a mi això... Em genera molta inquietud. Mm. És a dir, que hi hagi gent que realment s'ho cregui.
És que hi ha gent que realment s'ho creu.
Això és el perillós, quasi tu, que ho has extrapolat allà fora de la
però
xarxa.
Però diré més, qui és el primer tio que va parlar a la tele d'aquest país, d'aquest pla, i va fer un programa sobre ell?
Ah.
Un senyor que es diu,
sí,
Iker Jiménez.
Sí, senyor.
Sí.
A Cuarto Milenio.
Sí, senyor.
Llavors, clar, que té un públic fervorós, no?
Fidel.
I que és un senyor d'ultradreta.
Però és sempre. Que, Toni, en aquest mateix programa... Això de la Dana, van dir que era un atemptat meteorològic d'Israel.
Sí, la Dana, nena,
que
lamentable.
Però és que són fidels.
No, això és veritat, va ser una cosa que van fer amb la sonda SARP.
Ah, veus?
Les ondes van tirar amb la sonda SARP.
Veus?
I va haver un senyor que va dir...
Sempre s'aprèn a la tarda de la Catalunya Ràdio.
Va haver un senyor que va dir que França també estava involucrada perquè van discutir amb Espanya cap on anaven els núvols.
Exacte.
I al final van guanyar els francesos.
Perquè havien ensulfatat i no sé quina història.
Dos tios amb un ordinador amb les ondes SARP decidint on van els núvols. Que s'ha de ser imbècil.
Però el que em sorprèn molt és que al final aquests missatges d'odi acaben calant. I el que us deia, abans jo tinc la sensació que era una cosa de tenir un reducte de xarxes socials i ara ha saltat a l'opinió pública fora de les xarxes socials. A mi això em preocupa. Perquè sembla que es busqui qualsevol excusa per alimentar tots els tòpics xenòfobs. Volem tenir resposta i parlarem ara mateix amb en David Carbala, és un dels portaveus de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Sort Racisme. David, bona tarda.
Hola, bona tarda, de UCFR. Els companys i les companyes de Sort Racisme ja són un espai germà per un altre espai.
D'acord.
Bona tarda.
David, t'han sorprès els comentaris d'odi que ha despertat la primera nena nascuda a Catalunya?
La primera cosa que voldria dir és saludar les famílies que han tingut la valentia i l'optimisme de tenir fills en el món actual que tenim i esperem que els podem passar un món una mica millor del que és ara. No m'ha sorprès. No m'ha sorprès que, igual que heu dit allà, que és el racisme de cada Nadal, que hi ha la rifa de Nadal, hi ha el preu del menjar de Nadal, i hi ha la campanya racista contra els primers nanos nascuts catalans.
David, ara ho discutíem i era una sensació meva, personalment, i que compartíem amb la Brígita. El Toni, per exemple, deia que no. Tens també la sensació o la percepció, o teniu dades des de l'associació, que aquests discursos han saltat de xarxes socials a l'opinió pública en general?
Jo crec que no comencen les xarxes. Jo crec que s'estan estenent, però per causes diferents. Una cosa que voldria afegir, de fet, el que s'ha dit, les manipulacions, diguéssim, dels fets, i que hi ha molts Mohammeds i no sé què, però realment que hi havia menys Mohammeds, menys Arnaus que Mohammeds, perquè les famílies de 8 cognoms catalans ja no posen Arnau, estan posant Jan, Biel i Pol. O sigui, és una cosa inventada, i com també ho dic, que encara que jo fos més nanos de famílies migrades, pues, què més da? O sigui, és racisme pur. Però jo crec que ve de diferents coses, que ja sabem que està pujant l'extrema dreta arreu d'Europa, que és un problema molt preocupant, però també el racisme institucional. O sigui, que fa poc es va introduir un nou pacte europeu de migracions que es va pactar entre el govern espanyol, el govern de Meloni i Itàlia i la resta dels governs, i van posar-se d'acord sobre endurir les condicions pels migrants. Llavors, si els propis governs estan fomentant el racisme, si estan, per exemple, al Congrés negant-se a reconèixer els drets de 500.000 de persones per acceptar la proposta de legalització ja, llavors és un racisme institucional, i llavors, per tant, tenen credibilitat. Llavors, això que surti a Twitter és com les burbujas, diguéssim, que no és la font del problema, és un problema molt més profund. Però sí, jo crec que està creixent.
Està creixent, jo també ho percebo així. I a més, no només això, sinó que ja qüestionen, si entrem al detall, no sé si heu tingut l'ocasió, Marta, o David, que inclús hi ha l'argument que tot i que hagin nascut a Catalunya no són catalans.
Aquest era un dels missatges més repetits a les xarxes, una vegada i una altra ho deien.
Néixer a Catalunya...
Lloc... Sí, i aquests eren els que ho deien d'una manera més suau. Hi havia d'altres que feien comparatives amb animals, vull dir, és que hi ha un discurs desagradable i absolutament racista i xenòfob, però era que està la idea. Néixer en un lloc no et fa d'aquest lloc. És com que t'has de guanyar el carnet de català.
Sí. Què en penses, David?
És fastigós. I, de fet, abans s'ha comentat la teoria d'un gran reemplaçament. Bueno, teoria, és dir molt... Que és una teoria nazi, com deia el company.
Antoni.
I antisemita, sí, perquè diuen que és una conspiració dels jueus. Llavors, aquesta visió de drets en base a la sang, això també ve dels nazis. O sigui que a mi em sembla molt estrany i bastant terrible que una persona, un nano nascut aquí, no té els drets per haver nascut aquí. O sigui, em sembla que fins i tot els Estats Units reconeixen aquest dret. Sí. Jo vaig créixer a Gran Bretanya, de fet vaig néixer a Finlàndia, i a 4 anys la meva família es va migrar a Anglaterra, i per a Anglaterra crec que un nano nascut allà té el dret de nacionalitat allà. I aquí que hi hagi persones que arriben als 18 anys nascudes aquí i no tenen el dret. Hi havia un article l'altre dia, premsa, un noi que es diu Kevin, que va néixer aquí, potser a l'altre lloc espanyol, adoptat per una família espanyola tota la vida, i li van posar Kevin, i van ser els tribunals espanyols que van dir, no pots dir-te Kevin perquè la teva mare biològica era marroquina, i hem decidit que dius Ahmed.
Llavors,
un noi espanyol, en tots els sentits, és el propi sistema jurídic i estatal que l'obliga a etiquetar-se com Ahmed, un noi marroquí que no ha estat mai a Maroc, ni parla àrab, ni res. Jo us dic que és un problema sistèmic.
Sí, exacte. Toni, no sé si volies afegir alguna cosa.
No, que hi ha un llibre que es diu Blut and Wuden, en alemany, que és Sang i Sol, que és bàsicament la Bíblia del nacionalsocialisme. I aquests són els preceptes que s'intenten abordar ara, no? De tota manera, jo repeteixo. Els hi estem... O sigui, em sembla bé, però les xarxes són
un niu de cultiu.
No són una bombolla.
És un niu de cultiu.
En el sentit de que... És veritat que transmeten a l'opinió pública, però no ens hem d'oblidar el poder que tenen. Llavors, jo no sé si estem fent bé la feina, ho repeteixo, perquè, clar, quan comencem a mirar, hi ha 150 tuits o 200 tuits, exactament a quina part de Catalunya representen aquests tuits, no? I quan parlem d'ells, de què estem parlant exactament? Perquè són tots ciutadans anònims. I és veritat que han sortit partits, també a Catalunya, que tenen aquest ideari i tal, però jo crec que hauríem d'anar a l'arrel del problema, no? I és d'on surt tot això. Jo no estic segur de poder fer una anàlisi absolutament concloent d'on comença i on acaba tot això. El que sí estic segur és que el senyor del meu barri, que té un taller mecànic i li arriben memes per WhatsApp de la gran substitució i no sé què, aquest senyor abans no tenia ni idea d'això. I això ha començat en un lloc, que és la xarxa, internet, on sigui, ha passat a al WhatsApp d'un senyor i aquest senyor l'ha enviat a un altre.
És això, és el que passa també quan diem que els joves i TikTok...
La cadena de transmissió no la tinc clara.
Clar, estic amb tu, Perquè també quan dèiem, ostres, és que els nanos ha pujat molt l'ultradreta entre les franges més joves, i és perquè a TikTok va ple d'aquests missatges. És veritat que s'engruixeix, això. David, no sé si estaràs d'acord amb mi, que potser abans era un pensament minoritari, però clar, ara el veure-ho maximitzat a través de diferents xarxes passa a ser majoritari.
Jo crec que tenim un problema a xarxes i coses com TikTok, que jo, francament, no acabo d'entendre. Facebook, Instagram, Twitter sí que controlo, però TikTok no. Jo crec que, sobre l'altre tema que comentava, crec que era el Toni, jo crec que hi ha problema amb els mitjans i l'extrema dreta i el racisme, que hi ha dues opcions equivocades, que una és donar-los micro i convidar-los a parlar per extenent el seu odi, i l'altre és intentar ignorar-los. Jo crec que la clau és parlar-ne, però que nosaltres parlem i denunciem. De fet, aquí, el que heu fet abans em sembla correcte, és denunciar que el que estan fent és odi i és un perill, no només per les persones racialitzades, sinó pel conjunt de la societat. Perquè si mires la història, els nazis van començar atacant els jueus, però al final perjudiquen a gairebé tothom.
Sí,
llavors el racisme és una arma, la islamofòbia és una arma contra tothom, al final, o contra gairebé tothom, excepte la minoria que es beneficia d'això. Llavors, jo, a UCFR és una cosa, Unitat contra Fascisme i Racisme, és una cosa que tenim estudiada des de fa anys, que vam començar en 2010, per denunciar Plataforma per Catalunya, i la gent diu, ah, no parleu-ne, perquè els doneu publicitat. Doncs, pues, uns anys més tard, ja s'ha ben enfonsat.
Patapam, allà els tenim.
I van desaparèixer primer els llocs on teníem grups locals forts d'UCFR fent aquesta denúncia, amb noms i cognoms, però no dialogant amb ells, dient, aquests són feixistes. De fet, ens van portar a judici per material que van produir en 2015 a les municipals, amb cites d'excandidats seus que deien que tenien nazis a dins, que resulta que no es pot dir. Ells poden dir nazis a la PA i les feministes, però no, nosaltres podíem dir nazis a un partit amb nazis a dins. Però, en fi, es van enfonsar. Les restes van acabar dins de Vox, que és un problema més gros, evidentment. A França, les esquerres i els moviments socials porten dècades dient no parlem de la Pen, és donar-li publicitat, i no ha funcionat. El que hem mostrat és el que cal és un moviment social ampli i unitari, amb gent als barris, als llocs de feina, a la cua del forn, per rebatre això i també promoure una visió alternativa, que a UCFR tenim gent musulmana, gent blanca, gent gitana, gent LGBT, gent feminista, o sigui, tenim de tot treballant de forma unitària contra aquestes formes d'odi. I això s'ha mostrat que funciona. Estem més gent, estem més grups locals, a més territoris, però és una solució que funciona.
Toni.
Al costat de la resta.
No, jo tinc un dilema moral amb això de no entrevistar els líders d'aquests partits. Per què no? El que sí m'agradaria és quan es facin entrevistes a líders d'aquests partits, es facin bones entrevistes a líders d'aquests partits. Perquè al final, si tu vas a buscar la propaganda, ells la trobaran. Però si tu prepares una entrevista amb ells, jo crec que és bastant senzill arreglar-los.
Amb dades.
Sí, però aquí però el clar, que has de tenir també és un fact-checker, una persona comprovant fets o fakes en directe.
Això.
És que no és fàcil, que dades. Televisió Espanyola es va intentar fer, l'Anna Pastor
no ho va
rebatre. Sí, però és que al final diuen tantes mentides des de l'ultradreta que és molt difícil anar rebatent tot això.
Sí.
És que és una entrevista.
I aquí, voldria fer-ho aquí. Que si hi ha un estafador que està duent a terme una estafa enorme, no diu, well, entrevistem-lo perquè expliquin les bondats de criptomonedes. Encara que tu rebatis, el fet que surti, en el cas d'un feixista, si surt un feixista entrevistat a TV3, que de fet ha passat, neonazis entrevistats a TV3 per documentals i tal, això es dona credibilitat. Per molt que diguis, per sempre batut els seus arguments, que el feixisme no creix en base a arguments lògics i els fets. Creix en base a l'odi, a la mentida i tal.
Sí,
llavors, donar-nos micro és que és ampliar el seu discurs, és donar-los credibilitat.
Sí, per això de la criptomoneda, com a exemple, si tu mires Netflix, veuràs a dotzenes de lladres que estan fent el seu programa de Netflix, i també amb el mateix passava amb neonazis i amb tots. Jo crec que aquí al final es tracta de que si saps fer bon periodisme i pots fer bon periodisme i t'ho pots permetre i pots preparar-te una entrevista amb un senyor un mes, tal com s'hauria de fer, et pots permetre preparar aquest personatge. El que no vols és preparar-te un... Fer una entrevista crua amb un personatge aquests és impossible. Perquè mai,
no, perquè aniran on volen
perquè
ells.
Mai sortiran del seu carril. L'única manera de fer-ho descarrilar, i jo crec que gent com Jake Tapper a la CNN, o no sé, el propi John Oliver, o el John Stewart a la CNN, ha fet coses bestials. Vull dir, hi ha gent que ho ha fet, que es pot fer descarrilar gent d'aquesta.
Sí, però és el que dius tu, eh? És un mes i 20 guionistes.
Clar. Bueno, però de què estem parlant? És que el bon periodisme és això. O sigui, és com un reportatge. La gent es pensa que un reportatge es fa en 5 minuts. Però un reportatge pots tirar un any. pregunta a la gent de New Yorker, passo sempre exemples anglosaxons perquè és el meu món, pregunta a la gent de New Yorker o d'Atlantic o d'Axiom quan tarden. Hi ha gent que tarda 8 mesos en preparar un reportatge. Clar, després et paguen el que toca, eh?
Sí, sí, clar.
Aquí jo plantejaria, potser de forma melodramàtica, convidaries el Hitler al 1930 a l'estudi per donar-li una entrevista. Si hi ha un assassí en sèrie, dius, ah, pues vine a l'estudi, explica el teu punt de vista i jo et rebato.
Però és
una amenaça.
Però això s'ha donat... O sigui, Charles Manson ha donat entrevistes després de tot allò de Sharon Tate. I si tens a Hitler a l'estudi a l'any 30, és clar, això és ja anar-se'n una mica a la ciència-ficció. Jo no sé què hagués fet amb Hitler a l'any 30, i soc periodista i puc preguntar tot el que em doni la gana a mi. No tinc ni idea. Potser no és el moment. Però ara, comparar Hitler amb el que està passant ara, em sembla treure una mica les coses de polleguera. Saps què
deia
vull dir?
Que és melodramàtica, però
no,
jo crec que l'argument és que hi ha feixistes arreu d'Europa que estan pujant a poder, estan a poder. Llavors, tenen càrrecs polítics, no sé què. Llavors, jo crec que els mitjans han de prendre posició o haurien de prendre posició, que no és que tractem de forma neutra i ni intentem pensar que amb uns arguments i unes xifres que els hem fet els hem respost adequadament.
Sí, però
ells són capaços d'agafar un tall i ho posen a les xarxes. Mira, hem estat a TV3, hem estat a la primera. I els
sí,
fa,
bé,
jo
però
crec que cal fer l'altra part, que és la mobilització social, i els mitjans que facin el que puguin, però com a mínim la gent ha de respondre des dels barris.
Sí, això, però per aquí hi ha un tema binari que tu explicaves, que era una és no donar-los temps de tempo televisiu i l'altra és no ignorar-los. És difícil estar...
Jo porto 14 anys, 15, intentant construir unitat contra el feixisme.
Clar, ell diu no ignorar-los, és a dir, rebat els discursos sense tenir la persona entrevistada per no donar-li veu. Sí,
però,
per aquí.
Però això no sé si és contraproduent, no sé si m'explico. Perquè al final el que sempre et diuen és bueno, però no li has donat a aquesta senyora l'oportunitat de defendre's. A mi el que m'agrada és veure algú que xafes en directe. I com que jo això ho he vist fet, home, això ha passat moltes vegades a la història. Ha passat amb Nixon, que és un senyor bastant famós, vull dir, se'l va empatar en directe. Sí que es pot fer, que és molt difícil, sí, i que aquest senyor té molta raó, també.
Jo entenc les dues posicions, nena, com a mediadora, i ara una mica de frivolitat, però sí que és veritat que, com ha dit el senyor Carvala, al final és racisme institucional. No ens oblidem que Turquia, Europa li està pagant a Turquia perquè no entrin persones, quan lo de la guerra de Síria, tot això. Llavors, si des de les institucions, nosaltres, el poble, veu això, doncs el que diu ell, si no ens mobilitzem per barris o per col·lectius, poca feina tenim. Ara, ignorar la realitat, també...
David Carvala, un dels portaveus d'aquesta UEUC, ja ho diré, UCFR, Unitat contra el Feixisme i el Racisme, t'agraeixo molt que avui hagis entrat a la tarda a Catalunya Ràdio. Seguirem parlant, gràcies per aquesta veu de l'experiència. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres i bon any.
Bon any. Toni García Ramon, Brigitte Lamour, Marta del Cor, us deixo fugir i marxar. Vinga. Sobretot la Marta, perquè està malalta.
Marxo,
és que em paga els virus a una altra banda. No vull el tercer convidat. Ai, el tercer constipat. Brigitte Lamour, ens sentim dimarts que ve, dia 7.
Ah, sí, després els Reis, eh?
I Toni García Ramon, ens sentim el dia 9.
Porteu-se bé, eh?
Nosaltres, quatre anuncis i tornem amb Crònica Negra. Fins ara.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mu Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el prestigiós guitarrista Cañizares presenten el Concierto de Aranjuez, l'obra mestra de Joaquim Rodrigo.
A més, viurem l'estrena de l'Àndalus, composició del mateix Cañizares, en homenatge a Paco de Lucía.
Divendres 17 de gener a la Faràndula de Sabadell, dissabte 18 al Palau de la Música Catalana i diumenge 19 a la Factoria Cultural de Terrassa.
Entrades a osvallès.com.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Unitats o pastures. La xerufla
miseria. La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Quin any, oi? Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oyenta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat. En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
De 4 a 7, La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.